La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja mainen, per si em cal repòs que la lluna hi vingui, i quan surti el sol que el bon dia em digui que el temps a l'estiu ni ho ignora en ella, el blanc de calç ric del porxo amb abelles, oint la cançó del pagès que acaba amb la celebró de la marinada, que es guaiti ciutat des de la finestra i assentin els clans a guerra de festa, per ser-hi tot pres si arriba una gesta, per ser-hi tot pres si arriba una gesta. La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja mainen, per si en cal repòs que la lluna hi vingui, i quan surti el sol que el bon dia em digui que el temps a
bé, hem sentit la cançó de La casa que vull, de Joan Salvat Passeig, interpretada per Lluís Llach, perquè és perquè la gent sàpiga que aquesta casa que vol el Papa Said i que volem molta gent, és molt important que sigui ben situada, perquè quan ens cridi hi hagi un acte a on sigui puguem anar-hi ràpid.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 28 d'octubre de 2014. Passen un parell de minutets de les 9 del vespre i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres. Avui el programa número 273. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència. Agraïm la presència de la Gemma Grau, la tècnica que porta amb mà ferma el timó tècnic d'aquest programa. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom. Gràcies perquè estigueu aquí escoltant el programa. Ja no diré degà, però sí dels més antics de l'emissora que parla de la literatura, i que esperem que tot el que s'hagin preparat doncs us agradi.
Avui tenim biografies i assaig. Joan, ens parlaràs d'un llibre de José María Murià?
Sí, no hi ha cap error, no és que sigui Josep Maria, és a dir, José María Murià, perquè és un mexicà. És un mexicà que és independentista, i per tant, doncs, que la pregunta és per què en soc, doncs vol dir independentista.
Perquè aquest és el títol del llibre.
Aquest és el títol del llibre i ho explica per què ho és.
I no sé si podem avançar que properament, si tot va bé...
La setmana que ve l'entrevistarem aquí telefònicament.
Molt bé. Tenim una entrevista avui, oi, Jordi?
Sí, és una entrevista que considero que és excepcional per la vàlua i el caràcter doncs, singular de la persona que entrevistarem, Juan Carlos Moreno Cabrera, que és professor, és catedràtic de Lingüística General a la Universitat Autònoma de Madrid.
Per tant, l'entrevistarem en castellà?
No, l'entrevistarem en català perquè, naturalment, sent lingüista, no hauria de tenir dificultats, en principi així li sembla a ell, per poder seguir l'entrevista en català. Penso que té un cert rodatge ja, de tractar molt català.
Però ell parlarà en castellà.
Ell parlarà en castellà, sí. El que passa és que ell precisament el que defensa és, en tot cas, l'ús de totes les llengües que tenen una certa base demogràfica a la península ibèrica, com a llengües oficials, i per tant el seu plantejament és molt diferent dels plantejaments als quals estem acostumats normalment.
Va bé avisar-ho per si algun oient s'incorpora a mig programa, que no es pensi que s'ha equivocat, que estiguem de llibres.
Bé, potser si no ho detecta per la llengua en la qual parla el convidat, l'entrevistat, potser ho detectarà pel contingut, per allò que diu.
Molt bé. Tenim tres cròniques. Des de Catalunya, la nostra companya Sílvia Romero ens posarà al dia de l'actualitat cultural. Des de la Franja de Ponent, l'Octavi Serret també parlarà de les novetats literàries i de tot tipus a la Franja de Ponent. I des del País Valencià, l'Empar Morelló, ens imaginem que ens parlarà avui dels Premis d'Octubre, que van tenir lloc es van lliurar fa pocs dies. Exacte. Bé, tenim també el comentari dels llibres més venuts d'aquestes últimes setmanes. I acabarem amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo
opportunity. I want a shot. Bé, a l'espai Biografies i assaig parlarem d'un llibre de Josep Maria Murià, José Maria Murià, rectifico, que es diu Per què en sóc? Ho pregunta, Per què en sóc? I aquest llibre hi ha fet un pròleg a Josep Maria Terricabres i està editat per Pagès Editors, col·lecció Guimet 194, Lleida, 2014, 130 pàgines, 14 euros. Bé, José Maria Murià és un fill nascut a Mèxic, de pare i mare republicans exiliats en aquest país arran de la Guerra Civil. El seu pare va ser un dels fundadors d'Esquerra Republicana i per això la seva situació familiar va ser molt diferent de la d'altres fills o filles que van néixer a la terra de destí de l'exili. Ell mateix es defineix com a mexicà catalanista, una identificació concreta que l'ha mantinguda tota la seva vida. Ell mateix afirma que la primera llengua que va sentir fou la catalana dels seus pares, que tot i trobar-se a l'exili, mai no van abandonar la seva ideologia ni el seu amor a la terra catalana ni la seva llengua. Per això, l'autor va decidir escriure aquest llibre per tal de deixar clara la seva identificació amb el procés català i el compromís amb la llibertat i la independència de la nostra nació. A banda de la pregunta del títol, a la portada es veu una estelada al fons, que certifica aquesta pertinença. Vull dir, pregunta això, però es veu de fons una estelada, amb el fons blau i tot això, i l'estrella. En aquest llibre, Murià explica com ha anat aquest procés i els diferents esdeveniments vitals que l'han anat decantant cap a aquesta opció. Cal no oblidar que no és el mateix ser independentista vivint aquí que vivint a Mèxic. I per això es narra les moltes vegades que ha hagut de venir a Catalunya per poder copsar de primera mà el moment històric que estem vivint. De forma cronològica desgrana la seva biografia on explica la vida de jove, els seus estudis i els seus desencontres amb els altres republicans espanyols i amb alguns republicans catalans que també es trobaven a l'exili, situats aquests últims a l'entorn de l'Orfeó Català de Mèxic. Un Orfeó Català de Mèxic que ell no estima gaire, no per l'Orfeó, sinó per la gent carca que hi ha allà. Això ho va dir, en una presentació.
Sí, un parent meu que també hi vivia me'n va parlar amb els mateixos termes.
Doncs ja, llavors que no és l'únic. Ell, a més de republicà, era d'esquerres i catalanista, cosa que feia que es distanciés i trenqués relacions amb aquesta exiliada, que era exiliada, diguem-ne, però unionista. Més endavant va tenir càrrecs de confiança del govern mexicà quan encara dirigia el país el PRI, el Partit Revolucionari Institucional, el mateix del president Lázaro Cárdenas, que va ajudar tant els exiliats oferint-los protecció, transport i feina. Sort en van tenir molta gent exiliada de la forma d'actuar de Lázaro Cárdenas. De fet, a Barcelona hi ha alguns carrers que el recorden i hi ha també algunes plaques que recorden aquest fet, que gràcies a ell va poder sobreviure molta gent.
Mira, afegeixo que Josep Carner va mantenir la seva nacionalitat mexicana per aquest fet, en agraïment a la bona acollida que van rebre. I això que ell es va exiliar després a Brussel·les.
Sí, i també el cas de Tisner, també era un gran admirador de Mèxic, perquè també allà va poder refer la seva vida. Vull dir, molta gent va poder, sobretot la gent una mica intel·lectual, ho va tenir molt resolt, perquè eren bons professors d'aquí que van haver d'exiliar-se i allà van trobar feina a la universitat o on fos. Per tant, van poder refer bastant la seva vida. Representant el govern, Murià va anar diverses vegades a Espanya i sempre que podia també venir a Catalunya a veure els seus familiars, amics i coneguts que li quedaven a l'Escala i a altres pobles com, per exemple, Santa Maria Pau Tordera, on fa pocs dies va fer la presentació d'aquest mateix llibre que comentem avui. Des de Mèxic també va treballar per Catalunya, ja sigui canviant, per exemple, el sentit del 5è aniversari del descobriment d'Amèrica, que i per tal de fer-lo una diada de retrobament i de reconeixement de la diversitat. Perquè aquí, des d'Espanya, es volia fer un dia de la raça, com diguem, no? I ell va intentar canviar i modificar aquest sentit que podia haver tingut aquest acte. També va participar directament en aconseguir que a la Fira del Llibre de Guadalajara, a la regió on ell viu, vol dir la ciutat on ell viu, la regió és Jalisco, el país convidat fos Catalunya i no Espanya. I en la creació també d'una gran biblioteca catalana, que és la més important que hi ha aquesta ciutat. Per tant, també li devem això. També parla de les personalitats catalanes que han anat coneixent aquí i allà i que li han afirmat la seva catalanitat. Per exemple, va establir contacte bastant intensos amb una llista que dirà de persones. En Carles Rovira, del qual va fer la traducció del llibre 2014 al castellà, l'Enric Orgullol, Soler i Sabater, Josep Bargalló, Muriel Casals, i un llarg etcètera, personatges i vivències que fan que pugui afirmar que és plenament independentista. Per aquestes raons, el seu pare li va dir al José que gaudia d'una santíssima dualitat, perquè d'una banda estima Mèxic, però de l'altra també estima Catalunya. Gent com aquesta és la que ens convé en aquest moment que estem vivint, per tal d'anar llaurant el reconeixement internacional de Catalunya en terres americanes. Repetim la referència. José María Murià, Per què en soc, pròleg de Josep Maria Terri Cabres, Editorial Pagès d'Editors, Col·lecció Guimet 194, Lleida 2014, fa poc que ha sortit aquest llibre, 130 pàgines, 14 euros.
L'entrevista.
Bé, doncs ja devem tenir a l'altra banda del fil telefònic Juan Carlos Moreno Cabrera, que és l'autor de L'imperi de la llengua comuna. Hola, bona nit, Juan Carlos Moreno.
Hola, bona nit.
Hola. Bé, durant aquesta entrevista parlarem del seu llibre, L'imperi de la llengua comuna, i espero que no s'exacerbi el meu nacionalisme lingüístic. Ho dic perquè, és clar, vull dir, el que qüestionarem és, sens dubte, l'imperialisme lingüístic espanyol, però, és clar, també hem de tenir en compte que no hem de caure, doncs, en la trampa de cometre errors de simetria en aquest sentit. Senyor Juan Carlos Moreno Cabrera, diu vostè al final del seu llibre, L'imperi de la llengua comuna, publicat a Boliana Edicions, que ha mamat des de la infantesa el nacionalisme lingüístic que tenia més a prop, l'espanyol. És així, sí. Oi? És així, és cert,
sí,
no?
Sí, 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 completamente. A mí a veces me ha acusado de que no puedo escribir sobre cosas que no conozco, y bueno, pues yo sí conozco muy bien el nacionalismo españolista, porque es el que yo en el que yo me he educado. Entonces, sobre eso creo que sí puedo escribir porque lo conozco.
Perfectament. És clar, per una banda vostè ha mamat aquest nacionalisme lingüístic, però l'especialització lingüística, vostè és catedràtic de Lingüística General a la Universitat Autònoma de Madrid, i a mi em sembla intuir que també un afany d'equitat i d'honestedat l'han portat a explicar des dels orígens aquesta ideologia. Per tant, com podríem definir breument i concisa l'imperialisme lingüístic panhispànic? Com es podria definir?
Sí. Bueno, es una ideología según la cual, bueno, es parte de un hecho real, y es que la lengua castellana, español, se fue extendiendo por, fundamentalmente, predominio político, económico, etcétera. Y entonces, este es un hecho real, que, bueno, el español fue arrinconando otras lenguas, no solo en la península, sino también en América, por una serie de procesos históricos de imposición, de predominio político, social, económico, etcétera. Eso es un hecho. Pero la ideología del españolismo lingüístico consiste en que intenta justificar ese hecho utilizando otro tipo de criterios. Por ejemplo, la supuesta superioridad del castellano o el español sobre otras lenguas. De manera que se intenta justificar mediante una serie de discursos académicos, una serie de discursos de personalidades científicas y de profesores y académicos, se intenta demostrar que la expansión del español, en última instancia, no se debe a cuestiones políticas, económicas, sino a las características de esta lengua, que es una lengua especialmente, digamos, proclive o especialmente útil para la comunicación, para todas estas características que se adscriben a la lengua común. Entonces yo lo que intento demostrar es que toda esa ideología, ese discurso elaborado sobre esto es falso, uh-huh, utilizando criterios lingüísticos, claro.
És clar, és fals, i utilitzant, diu vostè, criteris lingüístics, perquè de fet aquesta ideologia arriba a justificar, per exemple, doncs unes qualitats essencials des del seu origen, fins i tot remuntant-se a un origen per part de bascos que creaven, sí, una mena de llengua comuna, sí, una koiné, sí. Però és clar, d'una forma molt, molt hipotèticament qüestionable, perquè de fet diu vostè, doncs, que si... com pot ser que aquesta koiné s'estengui a parlants d'altres romansos si era per parlants del basc, entre claro, altres qüestions, no?
Es que, bueno, aquí hay una ideología que nació con Menéndez Pidal. Según Menéndez Pidal, que es una personalidad que tiene una gran autoridad y una gran estima y una gran influencia también, la ha tenido en la filología española, según Menéndez Pidal, el castellano nació como una lengua más sencilla, más fácil, más eufónica, que iba más allá que los demás romances peninsulares, y eso fue lo que, según él, propició la extensión del castellano. Pero es que hay otros autores posteriores a Menéndez Pidal que han intentado justificar que el castellano era ya lengua común desde sus orígenes, diciendo que en realidad el castellano no fue inventado por los castellanos, sino que fue inventado por los vascos, que crearon una especie de idioma para entenderse ellos con las lenguas romances vecinas, y resultó que este idioma, pues, resultó ser muy sencillo, porque ellos lo simplificaron, y entonces, claro, los castellanos, al ver eso, se apropiaron de ese romance supuestamente creado por los vascos, y entonces, digamos que españolizaron el castellano. O sea, según esta teoría, el español es anterior al castellano y fue ideado por los vascos como un, digamos, compromiso, una lengua de compromiso para entenderse bien. Esto a mí me parece un absurdo. No tiene el menor sentido, no tiene ninguna justificación ni desde el punto de vista de la sociolingüística, ni desde el punto de vista de la gramática, ni desde el punto de vista de la lingüística histórica, y en mi libro intento desmontar este discurso, que me parece que es muy peligroso, porque claro, mucha gente lo puede leer que no es especialista en lingüística ni tiene por qué serlo, y se lo va a creer y se lo puede creer, pero yo intento desmontarlo, ¿no?, en mi libro.
Bé, ens ha citat Menéndez Pidal.
Sí.
Com un dels ideòlegs de l'imperialisme lingüístic panhispànic.
Sí.
No és l'únic, per això. Ens podria citar tres o quatre ideòlegs més de l'imperialisme lingüístic panhispànic?
Bueno, en general, los miembros de la actual Real Academia Española, porque claro, la Real Academia Española tiene una ideología que, bueno, pues está en esas fuentes pidalinas, y bueno, pues los representantes más conocidos de la Real Academia Española, todos ellos, digamos que públicamente lo que hacen es manifestar, desarrollar, justificar, utilizar, dar publicidad a esta ideología. No quiero entrar en si piensan así o no piensan así. Yo digo que estas personas, ejerciendo su función de representantes de una institución muy respetada como la Real Academia, expresan una serie de opiniones que desarrollan esta ideología. A lo mejor no lo creen así, pero yo tengo que remitirme a lo que se dice, a lo que se escribe y a lo que se publica, y bueno, pues eso eso es lo que yo critico. No pretendo criticar a personas, sino que critico ideologías en este sentido. Uh-huh. Entonces, no me atrevo a dar nombres, pero vamos, todos los académicos en general, siempre hay excepciones, ¿eh? Uh-huh. Pero en general, los que cuando hablan representando a la institución, y también otros compañeros míos, catedráticos, de profesores de universidad, ideólogos, de todo tipo. Es decir, no sé, le podría citar incluso hasta políticos también, ¿no? Pero vamos, es que no quiero citar nombres porque yo no voy en contra de las personas. Yo voy en contra de las de determinadas ideas.
Bé, en podem citar un, si més no, perquè és poc compromès citar-lo, Juan Ramón Lodares, em sembla que es deia?
Bueno, Juan Ramón Lodares fue compañero mío en la universidad. Y bueno, no es una de las, quizás la principal novedad de Juan Ramón Lodares fue que introdujo uno de los elementos del nuevo nacionalismo español, que es el económico, según el cual solamente el español, el castellano, garantiza el progreso económico. La inversión en cualquier otra lengua que no sea el castellano, que puede ser catalán, gallego, vasco o cualquier otra, va a suponer un retroceso económico, va a suponer un gasto inútil. Esta idea, que está refrendada en una investigación que ha estado subvencionada por la Fundación Telefónica, que se ha publicado en 10 tomos, donde se intenta demostrar, publicados hace poco, en los últimos años, donde se intenta demostrar el inmenso valor económico del español y que todo lo que no sea invertido en español es ruinoso. Bueno, pues esta idea, que es una idea nueva, uno de los que la inició, no el único, pero uno de los que la inició fue precisamente Lodares.
Uh-huh. Bé, entenc que l'imperialisme lingüístic panhispànic legitima l'hegemonia d'una llengua al·lòctona sobre una llengua autòctona.
Exacto.
Com un aspecte més de la relació de dominació establerta, posem, entre un govern legitimat, diguem, pel dret de conquesta i un poble conquerit.
Exacto.
D'acord. Mariano Rajoy, el passat 11 d'octubre, sostenia en un article que va aparèixer al primer número de la versió catalana del País a través d'internet en línia, que, i ara és inici de la citació, la hispanitat que avui celebrem, deia, gairebé 1 milió de llatinoamericans viuen amb nosaltres avui al nostre país, representa el vincle que durant segles ha abraçat pobles i cultures diferents amb els llaços d'una història de forts efectes compartits. Final de la citació.
Sí.
Rajoy ens volia maquillar amb una llegenda idealitzadora el que més aviat seria una història de dominació lingüística, i ja sé que hi ha casos semblants a la història de la humanitat, eh?
Sí.
O la història de la hispanitat on Rajoy ens convidava a participar és realment una història de forts efectes compartits?
Bueno, claro, evidentemente, si nos fijamos en América, evidentemente en los países hispanoamericanos el dominio del español es absoluto. Pero claro, es absoluto por una razón muy sencilla, porque se ha marginado y se sigue marginando las lenguas autóctonas de América. De manera que en este momento los millones de hablantes que hay de lenguas llamadas indígenas en diversos países de América están en una situación absolutamente secundaria, por no decir que están en una malísima situación. Y sí, evidentemente, el español une España con América, pero ¿con qué América? Con una determinada parte de América, que son las élites coloniales que dominan y oprimen a una cantidad de gente que habla, cuya lengua no es el español y que hablan otras lenguas llamadas indígenas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, es una unidad de la metrópolis, la metrópolis rectora con las antiguas colonias que ahora están dominadas por unas élites poscoloniales que siguen ejerciendo un dominio lingüístico sobre una población importante en sus propios países.
Clar, unes elites criolles, en definitiva,
sí,
no?
Sí, exactament.
Bé, permeti'm que sortim una mica del contingut del llibre, li demani també sobre una qüestió que em sembla que en què vostè ja ha reflexionat o sobre la qual vostè ja ha reflexionat. En el cas d'una hipotètica independència a Catalunya, recomana que el castellà continuï sent una llengua oficial? Quin seria el cooficial, vaja? Quin seria el seu punt de vista?
Bueno, vamos a ver. Desde este punto de vista me rijo por lo que ocurre ahora. En este momento, los problemas que ha habido en Cataluña no, sino fuera de Cataluña, es decir, el poner en cuestión la inmersión lingüística, por ejemplo, toda esa puesta en cuestión de todo esto, se puede producir por una razón, y es porque el castellano es lengua oficial ahora mismo en Cataluña. Si el castellano no fuera lengua oficial en Cataluña ahora mismo, pues muchos de estos problemas legales que hay desde el gobierno central impugnando la inmersión lingüística y otros aspectos de la política lingüística de la Generalitat no existiría. Por tanto, esto debe hacernos reflexionar sobre lo siguiente. Desde el momento en que en Cataluña sea oficial, en una Cataluña independiente, el castellano, ahí hay una puerta abierta para que el imperialismo español siga utilizando esa puerta abierta, ese hueco para seguir presionando, porque no debemos dejar de pensar que una Cataluña independiente iba a seguir siendo presionada. De hecho, ya está amenazando, es decir, no solo España, el gobierno central, sino también el gobierno europeo, están amenazando que si Cataluña es independiente habrá una serie de represalias o una serie de problemas, Entonces, claro, si la propia Cataluña ya pone una a disposición de las presiones, en este caso del gobierno español, el hecho de que el castellano sea oficial, lo que digo es que si no existiera el españolismo lingüístico, si no existiera ese imperialismo, pues no habría ningún problema que el castellano fuera oficial en Cataluña. Pero si, como sigue existiendo, va a existir, y además hacen profesión de que va a seguir ejerciendo, como se está demostrando ahora, ese imperialismo, pues evidentemente sería bastante grave. Lo cual no quiere decir que se prohíba, que se deba prohibir el castellano en la Cataluña independiente. No tendría sentido, porque prohibir a mí no me parece adecuado, pero bueno, en todo caso eso lo tendrá que decidir el pueblo catalán.
Señor Moreno Cabrera, a ver, des d'un altre punt de vista, volia preguntar-li diguem-ne, aprofundint en aquest tema, vostè creu que, per exemple, aquí en una Catalunya independent, la llengua castellana hauria de ser obligatòria a l'escola com ara?
Yo creo que lo debe decidir el pueblo catalán. Exactamente igual que el pueblo catalán ha decidido el sistema de inmersión lingüística, que eso es una decisión democrática adoptada por el pueblo catalán, yo creo que eso lo debería decidir el pueblo catalán en función de lo que realmente se aspira. A mí la obligatoriedad no me gusta, es decir, no me gusta la obligatoriedad. O sea, yo entiendo la oficialidad de una lengua, que sería el catalán, siempre y cuando el pueblo catalán lo apoye, y yo creo que lo apoyaría. Y en cuanto al castellano, pues yo sería partidario de que fuera el propio pueblo catalán, a partir de sus instituciones democráticas, el que decidiera este asunto.
Els plantejaments que vostè explica, senyor Moreno Cabrera, són poc habituals, no? A Espanya no se sent una mica sol?
Me temo, no sé si son poco habituales, pero bueno, yo es que parto de una base fundamental, y es que existe la nación catalana. Desde el momento en que existe la nación catalana tiene unos derechos como nación, tiene derecho al autogobierno, tiene derecho a la independencia, tiene derecho a lo que el pueblo catalán quiera tener y quiera ejercer ese derecho. Entonces yo parto de esta base, que a mí me parece razonable, no me parece una cosa extraña ni me parece una cosa extemporánea, a mí me parece algo normal. Lo que no es normal es que hay mucha gente que considera que Cataluña no es una nación. Entonces, a partir de ahí, bueno, entre ellas el Tribunal Constitucional, cuando impugnó el Estatut de Cataluña, dijo que solo existe una nación, que es la nación española, y que lo demás no, o sea, la única nación. Entonces, claro, los que tienen ese punto de vista totalitario, excluyente, de la cuestión, que es una gran mayoría en el ámbito donde yo vivo, pues eso me parece anormal. Lo que me parece normal es mi postura.
Molt bé, hem de recordar, i ja acabem aquí l'entrevista, que Juan Carlos Moreno Cabrera ha dirigit l'adaptació al castellà de The Cambridge Encyclopedia of Language, que ha participat en el projecte Eurotip de tipologia de les llengües d'Europa de la European Science Foundation, i d'altres, per exemple, va ser membre del Comitè Científic de Linguamont, que és de les llengües. És a dir, en definitiva, que el punt de vista de Juan Carlos Moreno Cabrera és senzillament producte, entenc jo, de la seva especialització, és a dir, del coneixement científic del camp que treballa. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i li agraïm, doncs, la deferència. Recordem que el llibre ha estat publicat per Bolian Edicions. Bolian Edicions és una editorial impulsada pel sociolingüista Jordi Solí Camardons. Molt bona nit i moltes gràcies, Juan Carlos Moreno.
Bona nit, moltes gràcies.
Bona nit.
Passi-ho bé.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera crònica de la nit, concretament la crònica de la Sílvia Romero des de Catalunya, des de Barcelona. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre, des de Barcelona. Primer de tot, permeteu que faci una prèvia, una referència breu a la presentació de la meva última novel·la, El Plagi, la que es va fer aquest divendres passat a Sant Celoni, a la biblioteca de l'Escorxador, i només volia agrair a tots els que vau assistir que féssiu aquest parèntesi en el ritme atrafegat que portem sempre al damunt i vinguéssiu a aquest acte. Moltes gràcies. Passant ja a la corresponsalia, faré un cop d'ull alguna activitat que hi ha al voltant d'aquesta propera Diada de Tots Sants, perquè aquesta festa també la podem lligar amb la literatura. Per exemple, el divendres 31 d'octubre a Puigcerdà se celebra la Nit d'Ànimes. No deixa de ser una rua, diguem-ne que com qualsevol altra. Els espantacriatures surten a recórrer els carrers del que és el nucli antic de Puigcerdà, però aquesta desfilada dels fantasmes i ànimes té el valor de rescatar algunes de les criatures fantàstiques més famoses de la Cerdanya, com seria el cas de en Rosegacebes, en Papassa o la Nit. Qui són aquests personatges? En Rosegacebes és una ànima errant que quan era mortal es dedicava a robar les cebes d'un veí i un dia el veí, empipat que li robessin a l'hort, el va maleir per tota l'eternitat i el malefici, ves per on, va tenir efecte. L'altre que us he anomenat, en Papassa, és un gegant horrible, va encaputxat amb un cucurutxo per barret i una capa negra i només se li veuen els ulls. I la Nit, vestida tota de negre, es diu que habita als cims de Meranges, va tota desgranyada i arrugada i es diverteix turmentant les criatures. Són personatges fantàstics, però és que són les nostres criatures fantàstiques, les que formen la nostra tradició, i d'elles en veu la nostra literatura. Això, aquesta Nit d'Ànimes, té lloc a Puigcerdà, la nit del 31 d'octubre, i si voleu més informació la trobareu a la web del seu ajuntament, www.puigcerdà.cat. Però si voleu emocions una mica més fortes, Cementiris de Barcelona organitza també el 31 d'octubre una ruta teatralitzada nocturna pel cementiri del Poblenou. L'itinerari recorre a la llum de les espelmes els magnífics panteons del cementiri de la mà d'uns personatges arribats del segle XIX, amb indumentària de l'època, que representen personatges que o bé guarden una relació especial amb aquest cementiri de la ciutat o bé hi van ser enterrats. Ells seran els guies que explicaran als assistents històries evocadores, explicaran anècdotes dels seus panteons, de les famílies que hi ha enterrades, d'aquest cementiri que es va construir fora de les muralles de la ciutat a finals del segle XVIII. No sé vosaltres, però passejar pel cementiri a la llum de les espelmes ja d'entrada fa una mica de respecte. I si a més això va acompanyat, i aquesta és la part literària que feia referència a l'inici de tot, d'una teatralització que ens absorbeix molt més i ens fa entrar en aquest paratge, crec que pot ser, si més no, interessant. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva de plaça. En tot cas, entreu a la web de Cementiris de Barcelona, www.cbsa.cat, i ja m'ho explicareu. Canviem de registre. Si us agrada el gènere negre, us aconsello la conferència La novel·la negra i policíaca catalana, a càrrec d'Àlex Martín Escrivà, que és professor de la Universitat de Salamanca, especialista en el gènere negre i director de la col·lecció Crims.cat. Aquesta conferència tindrà lloc el 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Bòbila, de l'Hospitalet de Llobregat, www.lguh.cat/biblioteques. I avui faré una corresponsalia capicua. Tal com l'he començada, l'acabaré, perquè el proper dimarts 4 de novembre a les 8 del vespre hi ha una nova presentació de la meva novel·la El Plagi. Aquest cop serà a la llibreria Persir de Manresa. Si voleu assistir-hi ja podeu prendre nota. Dimarts 4 de novembre a les 8 del vespre a Manresa. Per més informació, la meva web, www.silviaromeroolea.es.tl. I ara sí, molt bona setmana i bona castanyada. Fins dimarts vinent.
Molt bé, Sílvia, bona castanyada i a reveure.
Ja tenim el micròfon el nostre corresponsal des de la Franja de Ponent, Octavi Serret, de la llibreria Serret de Matarranya.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Matarranya a la Franja. Esta nit us vull comentar un llibre que acaba d'eixir, que és recent i que d'aquí 15 dies, o concretament el dia 8, firmant llibres al Josep Maria Tibau, que acaba de publicar en Cosetània El noi del costat del padrí. És el seu nou llibre de relats curts, que ell, com sabeu, en una pàgina sol dir el que molts n'utilitzen sent. Aquest últim llibre, aquest últim recull de relats curts, és molt significatiu. Jo encara no he tingut temps de llegir-me'l tot, va arribar fa dos dies. I bé, el que sí que tinc clar és que segur que trobarem un Jesús Maria Tibau diferent. Crec que és degut, lògicament, i ho veurem a la seva literatura, ell ha tingut un fill. M'imagino també que, per un altre costat, tenim un recull de relats, tampoc no es fa de nit al dia, estem parlant de que ell, estos relats, la majoria segur que els tenia, lògicament, fets en temps, però segur que trobarem un Jesús Maria Tibau diferent. El que sí que és un seguidor del Tibau exagerat i que se l'estima moltíssim és el Jesús Fuster. Ell és cantautor, ha participat moltes vegades en les seves presentacions, aportant la seva música, els seus poemes, les seves cançons. I ara us llegiré un poquetet el que diu d'ell, del Jesús, i de concretament cada vegada que trau, diguem-li, un llibre o un recull nou de relats. Això ho diu el Jesús Fuster. Els seus contes m'emocionen. Tenen tendresa i veritat en les paraules i aconsegueixen que formi part de la història. Parlen de coses tant del dia a dia i dites amb senzillesa i la semblança que difícilment hom no s'hi sent identificat. És cert, perquè si t'ho llegiu algun relat d'ell, del Tibau, és espectacular perquè és que t'hi trobes dins. En un parell de frases que digui ell, a més que te'l trobeu tant al seu blog com a tot arreu, a la xarxa, qualsevol paraula, qualsevol frase de dos, de tres paraules, diu molt més que molts altres que, com he dit abans, utilitzen 100 pàgines. De tots els llibres publicats, jo me quedaria en un que em va frapar moltíssim, que va ser el del vertigen del trapecista, que també el podeu trobar a la meva web, el podeu trobar, perquè encara que en queden exemplars, que Cossetània no en té gaires, però en té. Posteriorment, anteriorment a l'últim que estem parlant de que ha editat Cossetània, que és el noi del costat del Padrí, que presentem el dia 8, ne tens una autopublicació que ha fet en Petròpolis, petròpolis.cat, que és una editorial, com sabeu, que és una editorial de l'única editorial, diguem-ne, digital que, en català, que podem descarregar-nos llibres sencerets, alguns d'ells, o la majoria, la majoria en PDF, sense pagar. Altres, lògicament, tens que baixar els primers capítols, com passa en Molles per no perdre'm, de Jesús Maria Tibau, en Petròpolis, i la segona part, Per no perdre'm les Molles. A Per no perdre'm les Molles, de Petròpolis, apareix a la foto, apareix el seu crió. I ja tens una raó, diguem-li, per no perdre les Molles. Jesús Maria Tibau, el noi del costat del Padrí, Cossetània Edicions, el dia 8 de novembre, a Llibreria Serret, el tenim firmant llibres, i llegiu-lo perquè disfrutareu segur. D'acord? Molt bé, doncs fins la pròxima setmana.
Doncs molt bé, moltes gràcies a Octavi per aquesta interessant aportació al programa i esperem que la setmana ve comptar amb la teva informació.
Bé, doncs passem ja a la col·laboració d'Empar Morelló. Hola, bona nit, Empar.
Hola, molt bona nit, com esteu?
Des del País Valencià,
Des del País Valencià, però amb càrrega de Catalunya, escolta, no de les Illes aquesta vegada, però sí de Catalunya, del País Valencià també, ho dic per la nit del octubre.
Explica.
Explique coses, doncs bé, dos dels guanyadors són catalans. Aquesta vegada ens ha faltat representació de les Illes.
El poeta, un dels poetes, potser?
Sí,
el poeta Jordi Mas, exacte, de Santa Coloma de Queralt, i després el Premi d'Assaig que ha sigut, el Premi d'Assaig Joan Fuster que ha sigut per a Albert Sáez, recordar que era de Barcelona.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, és periodista català, director adjunt del periòdico.
Efectivament, jo sé que ha col·laborat en Catalunya Ràdio, en setmanaris, ha participat en diferents mitjans de comunicació, que té diverses publicacions i això, i que ha fet, mira, comencem per ell, s'ha emportat el Premi Joan Fuster d'Assaig amb el llibre El periodisme després de Twitter, notes per a repensar un ofici. Jo crec que ara quan es publica, jo crec que ha de ser un llibre prou interessant, perquè diu l'autor mateix, i ha dit també el jurat, que ve a ser allò una reflexió sobre les xarxes socials i també sobre el periodisme actual, no? de com s'estableix i se debat, diguem-ne, entre el periodisme consolidat i de pes i que més com un monopoli, que proporciona informació i ja està. I l'altre periodisme, no, diguem que també genera aquesta informació i proporciona la informació, però també al mateix temps genera qüestions en els lectors, empatitza més en ells perquè comparteix la informació a través de les xarxes, genera debat i bé, des del punt de vista d'Albert Sáez, tot això serà molt interessant i ha de ser segurament el periodisme del futur, així que per això es va emportar el Premi d'Assaig ja en aquesta edició. Després de la poesia jo tinc moltes ganes de que aparega i tinc moltes ganes de llegir. I a mi que m'agrada tant la poesia, el Premi Vicent Andrés Estelles de Poesia se l'emporta Jordi Mas per l'obra Febrer. Jordi Mas també té diverses publicacions, té cafè de traductor a la universitat i bé, el que ha fet, a banda de, segons el jurat que li ha donat el premi per unanimitat, i segons el que ha dit el jurat, no hi havia cap dubte que havia de ser ell, que és una poesia molt sensual. Ell ha fet diverses traduccions i diverses aproximacions a la literatura japonesa i és precisament això que ha intentat incorporar també en aquest llibre Febrer, no? Que hi ha una primera part de haikus i una altra afegida, diguem-ne, de prosa, però que bé, que està relacionada amb la primera part aquesta dels haikus o que els explica d'alguna manera i suposo que és d'alguna manera jugar a introduir-nos en aquesta literatura japonesa en les formes o des del punt de vista d'aquesta sensualitat però adaptada al català, així que tinc moltes ganes de llegir Febrer també. I l'Andròmina de narrativa doncs se l'han portat Julia Landes, que és un professor i novel·lista valencià, que sí, a València el premi estava dotat en 20.000 euros. Ell també té diverses publicacions i bé, i el que narra precisament en aquest Trencatenebres ve a contar d'alguna manera la història del País Valencià des de la dictadura de Primo de Rivera fins a la Guerra Civil. Tot a través d'una sèrie d'assassinats que van ocorrent i que estan contats i narrats des de diferents punts de vista. Vull dir, un mateix assassinat o la mateixa història tractada des de diferents punts de vista. L'autor, crec que he llegit per ahir, que havia comentat que era una novel·la copiada o copista, una cosa així, crec que ha dit, si no recorde malament. I bé, i la nit del sopar, doncs ja sabeu, el tradicional sopar dels Premis Octubre, que jo crec que és com dir la nit de la literatura, no?, i de la cultura catalanes, va ser un homenatge al barri del Cabanyal, ja sé que està en lluita i que encara hi ha una exposició de Josep Renau aquests dies perquè se celebrava, ja ho havia comentat, i s'acaba aquest diumenge, crec que en una altra crònica ho havia comentat, que hi ha una exposició i és la jornada de Cabanyal Portes Obertes de nou, doncs encara es pot visitar. Un dels homenatges, com us dic, era el barri del Cabanyal, també hi van assistir la Sílvia Pérez Cruz, i el Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz va cantar una cançoneta del Lluís Llach perquè precisament també se celebra en aquest any l'aniversari de la revolta dels clavells de Portugal. En fi, va ser una nit molt bonica i jo crec que per als autors d'aquestes, de la novel·la, de la poesia i del Premi d'Assaig, doncs crec que també una nit molt bonica i memorable per a les seues vides o les seues trajectòries literàries, no? I no sé, com que parle moltíssim, no sé si voleu preguntar-me alguna cosa o afegir.
Bé, érem tot orelles perquè, esclar, ens estaves explicant...
Tu no vas anar al sopar, suposo, no?
L'acte de concessió.
Eh?
Hola? Diu el Joan que si vas poder anar al sopar.
Sí, allà vaig estar, sí.
Carai, no perd res, en part.
Com?
Que no, tampoc et perd res, tu.
Mira, res que es puga, però és que ja sabeu que jo sóc una enamorada del Lluís Llach i la Sílvia Pérez Cruz també m'agrada molt, també sí. La seguís molt. Però a banda d'això, no està, ja feia molts anys que no anava al sopar. Jo recordo un sopar de fa, que diré, 15 o 20 anys, quan començaren a fer-se per TV3 i això, i ahir ja vaig deixar d'anar quan començaren a televisar-se, però havia anat als anteriors en l'època d'estudiant i bé, ja us dic, fa molt temps.
Saps, jo hi vaig anar també fa el temps que tu dius i recordo que es va fer la Fira de València.
Ah, exacte, molt bé.
I que el dia següent es feia la pleca al Puig de la Patà, que també hi vaig
molt
anar.
Molt bé, perquè saps què passa? Que moltes vegades ens coincideix això, el lliurament dels premis o la nit dels octubre, l'endemà és el darrer diumenge d'octubre, que és quan es fa la plec del Puig, Clar. Si escolteu la cançoneta d'Altai de darrer diumenge d'octubre, doncs bé, ja es narra.
Deies, ja, que eres, deies que eres una enamorada del Lluís Llach, ja saps com hem començat el programa avui?
Ja, ja ho sé, ja us he escoltat també, no?, que teníeu La casa que vull, ai, un poema preciós del Papa Seid.
I que saps que aquest divendres ve el Llach a Santa Maria de Pau Tordera?
Què dius, ara?
Tant, que sí,
mira,
no?
Que me'n vaig cap allà, eh?
Però no ve a cantar, eh? Ve a parlar de la independència.
Ve a participar sobre la independència, no? Algun debat, alguna...
Exacte.
La NC.
Va, sí, molt bé. Com va ser... A l'octubre també va ser així, eh?
Doncs de seguida tornarem a parlar de Lluís Llach, a la, a la següent secció.
Mira, me queda me quedo escoltant.
Molt rebé, moltes
vinga,
gràcies.
Fins a la propera setmana.
Molt amable.
Adéu. 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 Gràcies, adéu. Adéu.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Bé, doncs aquesta setmana toca comentar una mica la llista de llibres més venuts, el rànquing del top 10 de vendes de llibres a Catalunya en la setmana del 13 d'octubre al 19 d'octubre. I dèiem que parlaríem de Lluís Llach perquè és el títol que encapçala aquest rànquing de ficció. Les dones de la principal, Lluís Llach, editat per Editorial Empúries.
És l'últim llibre que ha fet ell.
Sabeu una mica de què va, aquest llibre?
Sí, però explico.
La nissaga de tres dones coratjoses marcada per un misteriós crim. Maria Roderic, la vella, Maria Magí, la senyora, i Maria Costa són les tres dones que, al llarg de quasi un segle, han regentat la principal, el casal més assenyalat del poblet de Pous, el cor de la comarca vinatera de l'Abadia. Elles tres, àvia, mare i filla, han fet prosperar les vinyes després del desastre de la fil·loxera, a través d'un seguit de transformacions que consoliden el negoci del vi. Però en la història de la principal hi ha un punt fosc, l'assassinat d'un home que n'havia estat el capatàs el 18 de juliol de 1936. Passada la guerra, un inspector de policia decidit a resoldre el cas emprèn una investigació que el portarà a descobrir els secrets de la família i una xarxa feta amb els nusos del temperament, la passió i el poder.
És a dir, que els que van a Porrera a veure Vi del Priorat potser que pensin, oi, a llegir-se la novel·la i a trobar-hi correspondències.
El número 2 en aquesta llista és un llibre de Ken Follett, editat per Rosa dels Vents, El llindar de l'eternitat.
És el tercer capítol.
És el tercer llibre d'una trilogia, eh? Una trilogia que narra la vida de 5 famílies durant el segle XX. Eh? Concretament, em penso que els altres dos títols són La caiguda dels gegants i L'hivern del món.
Exactament, ja s'ha acabat.
Tercer llibre en aquest rànquing de ficció, Mariona, de Pilar Rahola.
La Ramona de Pilar Rahola és curiós, aquest llibre, perquè...
Mariona.
Està ambientat al segle XIX.
Exacte, el 1824 a la Vila de Gràcia.
I és la història d'una dona coratjosa que passa per moltes, diguem-ne, penes i calamitats, però que al final, doncs, sembla que se'n surt.
Número 4, Wonder, de R.J. Palacio. Els noms no els sé. Editat per La Campana, eh? August Pullman ha nascut amb una greu deformació a la cara i s'ha hagut de sotmetre a tantes operacions que no ha pogut anar mai a escola. Fins ara, que té 10 anys i està a punt de començar 5è a l'escola Bischer. Si alguna vegada heu sigut nous, ja sabeu que dur que és. Doncs imagineu-vos com deu ser quan tens una cara com l'August. Aconseguirà que els seus companys l'acceptin com un més, encara que sigui el nen més estrany que han vist mai? Aquesta novel·la... Diuen aquí, extraordinària i deliciosa.
El nen elefant, sembla que sigui.
Ah, no ho sé perquè no l'he llegit, aquesta novel·la. Número 5, Un home que se'n va, Vicenç Villatoro.
Vicenç... que se'n va de fora d'Espanya, vol dir, eh?
Ah, no és la deu no ho sé, elegíac de l'autor, no?
Vicenç Villatoro indaga en les causes que van fer que el seu avi abandonés Castro del Río, un poble blanc i immòbil de Còrdoba, a l'edat de 60 anys, després d'una vida agitada, com a regidor de l'esquerra burgesa, comerciant de teixits sense sentit del negoci, condemnat a mort pels franquistes i finalment emigrat a 60 anys, gairebé l'edat que té el seu net escriptor quan s'encara a la figura enigmàtica de l'avi Vicente. Número 6, Victus, Albert Sánchez Piñol. No en parlarem més perquè ja n'hem parlat tantes vegades. Després de 77 setmanes al mercat, continua a la llista de 10 llibres més venuts.
I aquí sempre pot, diguem-ne, fer presentacions de llibres, cosa que altres llocs no ho deixen fer.
Exacte.
Per pressions del govern espanyol.
Número 7, El lleopard, de Jo Nesbo, editat per Proa, referent internacional indiscutible de la novel·la negra més prestigiosa. Tu potser, Joan, que és el nostre especialista de novel·la negra, potser ho coneixes, aquest llibre.
Conec el títol, conec l'autor, el que passa que conec poc el contingut de la novel·la perquè encara no he tingut temps de llegir-lo.
Em sembla que és un autor, resumidament, que el que intenta és que hi hagi empatia entre el lector i l'assassí. Una cosa que no sempre procuren fer els autors. I ho justifica, ho justifica. De fet, una de les frases que venen d'una entrevista que se li fa és: l'acte criminal com a tal no existeix.
Número 8. Adulteri, de Paulo Coelho, editat per Planeta.
També és conegut.
Un autor conegut, certament. Sí. Número 9. La llibreria dels finals feliços, de Catherine Bibald, editada per Edicions 62.
Desconec aquesta autora, jo.
La Sara, una noia sueca de 28 anys, i l'Amy, de 65, veïna de Brookenwill, un petit poblet al cor d'aigua, són grans lectores. No es coneixen personalment, però fa temps que es cartegen i intercanvien llibres i reflexions sobre la literatura i la vida. Un bon dia, la Sara viatja als Estats Units per visitar l'Amy, però quan hi arriba, la seva amiga ha desaparegut. Número 9 era aquest, i el número 10... L'herba de les nits, de Patrick Modiano, guanyador del Premi Nobel de Literatura. Per què deu ser que s'ha ubicat a la llista de llibres més venuts? Deixem-ho aquí.
El noticiari.
Comuniquem que s'han convocat les cinquenes jornades marcelianes, que porten com per títol Líquid Esglai, Desglàs, Maria Mercè Marçal i les Arts. Aquestes jornades es fan a dues ciutats, a Girona, el dimecres 12 de novembre. Tot això es fa, diguem-ne, hi ha diferents activitats. Hi ha un recital poètic, per exemple, que diferents poetes reciten poemes de Marçals i propis, i això es fa al Cafè Context, al carrer Pau Rodó 21 de Girona, entrada lliure. Ho fan a les 8 de la vespre. El 13, a Girona també, al matí, hi ha una presentació a càrrec de Maria Josep Balsac i d'altres de les jornades d'aquestes. Laura Borràs i Montserrat Catell, que és el president de l'Institut Català de les Dones. També Mercè Ibars fa una conferència com crear quan tot es remou. I després també Maria Josep Ballac, La sang de les paraules, una altra conferència també a 11:45. Més tard hi ha una altra conferència de Joan Masó i una altra d'Ima Merino, vull dir que hi ha, fixeu-vos que són bàsicament conferències sobre l'obra d'en Marçal. A la tarda també hi ha diverses activitats, des de les 6 fins a les 8, perquè últimament hi ha una lectura de Pere Jaume, en col·laboració amb Paquita Garcia i altres autors. I també a la nit encara hi ha coses, el dia, per tant, del dia 13 a la nit hi ha projecció de Farida Arrel, Maria Mercè Marçal, presentació a càrrec d'Imma Merino i Marta Vergonyós, al cinema Trufó, portal 97, Girona. Finalment, a Barcelona es fa una altra part, l'última part, dimarts 11 de novembre, amb Lluïsa i Julià, parlar de la relació i amistat entre les dues escriptores, de Maria Mercè Marçal i Felícia Fuster, acompanyada de la música de Big Mama Montse, que interpretarà en directe poemes musicals de les dues escriptores. Això es fa a la Fundació Felícia Fuster, carrer Camps i Fabrés 311 de Barcelona.
I aquest matí s'ha presentat amb solemnitat el Col·legi d'Advocats, l'Associació de Professionals del Dret, anomenada Drets, formada principalment per advocats. El seu objectiu és passar l'acció davant dels atacs sistemàtics en forma d'amenaces i insults que arriben des dels mitjans, les xarxes socials i tribunes d'opinió amb seu a Madrid i que vulneren el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania i les institucions catalanes. Drets treballarà en el front judicial i amb totes les eines jurídiques per aturar el que es coneix com a catalanofòbia, un concepte que abasta des d'insults, comparacions amb règims feixistes i nazi, amenaces de mort o mostres d'odi i de discriminació. De fet, ja s'ha posat a treballar com a acusació particular en el cas de les fotografies dels jutges proconsulta publicades per La Razón, la denúncia d'un grapat de piulades catalanofòbiques de Twitter o la querella contra partits d'extrema dreta com Falange, Democràcia Nacional i Aliança Nacional pels seus discursos d'odi i violència.
Bé, volíem parlar també una mica de la cartellera teatral d'aquests propers mesos, perquè està molt directament relacionada amb el món de la literatura. Jo només he agafat el Teatre Nacional de Catalunya i fixeu-vos...
Ahir vaig anar, vaig veure aquella obra de...
Liceístes i Cruzados?
Exactament, aquesta.
Ah, doncs mira, aquesta de Serafí Pitarra, me'n va parlar molt bé. Recordeu que fa unes setmanes vam entrevistar en Ramon Bacardit, doncs en Ramon em va dir que era molt recomanable. I tu, va agradar?
Sí, sí, està bé.
Era una gatada, oi?
Era una gatada, però en clau d'humor, evidentment, perquè com totes són així, doncs és la lluita entre els que partidaris del Liceu i els partidaris del Principal.
O del Teatre de la Santa Creu.
O Teatre de Santa Creu, si m'ho clares... que després va dir-se principal, no?
Doncs aquesta obra que tenim a la Sala Petita del TNC, des del 9 d'octubre fins al 9 de novembre, encara hi som a temps, encara jo hi vull anar, a veure si aquests dies trobo alguna entrada bé de preu, que si no, malament. Doncs veieu, Pitarra, el Teatre Nacional de Catalunya, l'any passat ja la vam fer, que l'estan reaprofitant, aquesta obra. Però és que resulta que el Teatre Nacional de Catalunya, des del 19 de novembre al 18 de gener, tenim el somni d'una nit d'estiu a la Sala Gran, aquesta obra de Shakespeare. I a més es farà al vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya una exposició dedicada a Shakespeare a Catalunya, de l'1 de novembre al 31 de gener. O sigui que ja ho veieu, tenim Serafí Pitarra, tenim Shakespeare. A la Sala Petita, des de l'11 de desembre fins a l'11 de gener, gairebé un mes, El príncep feliç, d'Oscar Wilde, un altre autor important dins del món de la literatura.
Però no és en clau infantil, això?
No ho sé.
Perquè tal com ho
sí, perquè és una narració que es presenta normalment per a públic infantil.
Sí.
Del 12 de febrer al 12 d'abril, a la Sala Gran, L'art de la comèdia, d'Eduardo de Filippo. Del 28 de maig al 31 de maig, ostres, només 3 dies? Doncs sí, 3 dies. A la Sala Tallers, La nostra mort de cada dia, de Manuel de Pedrolo.
Mira,
Manuel de Pedrolo, del qual s'ha obert ja, em sembla, un museu.
Efectivament, ho vaig llegir l'altre dia.
En un castell, oi?
Sí, no recordo el nom.
D'Aranyó? Poder on te va néixer?
No, em sembla que... Bé, en tot cas, el castell no rep el nom d'Aranyó. Ara pot ser que sigui la població de l'Aranyó allà on va néixer. Em sembla que l'impulsa la seva filla, la Laís.
I a la Sala Petita, des del 5 de febrer fins al 22 de març, una obra d'Alfred de Musset, aquest autor romàntic francès. No feu bromes amb l'amor.
Diem una notícia interessant pels que estimem el país. Parlem, la nova operadora de telefonia catalana. Començarà a funcionar a mitjan novembre amb els serveis de telefonia mòbil per a particulars i telefonia fixa, mòbil i banda ampla per a empreses. Es va presentar l'altre dia amb la intenció d'esdevenir l'operador virtual de telefonia de Catalunya. El seu fundador, Ernest Pérez de Mas, ha dit que començarà a funcionar a mitjan de novembre com a servei integral de veu i dades que es podrà contractar a través de les webs parlem.com i parlemtelecom.cat i de l'app de l'operador. D'entrada oferirà amb la xarxa d'Orange servei de telefonia mòbil a particulars i de telefonia mòbil fixa i accés de banda ampla a empreses. Per tant, és una molt bona notícia.
Però han de fer bones tarifes, eh?
Perquè estem tan cansats que el servei d'assistència al client, no tant, diguem-ne, els que estan per aquí, que encara entenen el català, sinó quan necessiten una cosa tècnica, t'envien a Càceres o t'envien a Rosario, a Argentina, vull dir, per resoldre un problema i no t'entenen en català. Espero que aquesta empresa, com a mínim això, ho tingui resolt.
Bé, i hem de dir que ja tenim una última mostra de la modernitat, Berlín Alexanderplatz, traduïda al català. L'obra d'Alfred Döblin...
L'estic llegint jo a casa.
Ah, que és juntament llarguíssima. Amb el Dublín d'Ulisses de Joyce, amb la Nova York de Manhattan Transfer de Dos Passos, o amb la Viena d'un home sense qualitats de Musil, converteix la ciutat del segle XX... En literatura, la ciutat no serà ja només un escenari, com ho havia estat o Londres de Dickens o el París de Balzac, o la, diríem, la Barcelona oi, de Narcís Oller, sinó que passa a ser l'estructura mateixa, la forma de la novel·la. Bé, i estem sentint la sintonia de la frase. La frase la diem sempre al final del programa i avui la traiem del llibre L'imperi de la llengua comuna, aquesta traducció d'una obra de Juan Carlos Moreno Cabrera, que inicialment, doncs,
una traducció molt ben feta.
Un altre llibre, perdó, rebia un altre títol, sí, molt ben feta. Doncs bé, aquí a l'Imperi de la Llengua Comuna diu el següent. Diu, un cas clar és el de l'imperialisme lingüístic que es presenta a si mateix com a defensor del progrés, de la modernitat, de la globalització, dels drets humans i de la llibertat, quan en realitat no és més que una ideologia racista, excloent, imperialista, retrògrada, particularista i que recorre a les manipulacions més barroeres i descarades per assegurar-ne la justificació i acceptació. Em sembla que posa les coses molt clares i molt en evidència.
Molt bé. Vinga, doncs.
Doncs vinga, ens acomiadem de tots vosaltres i de totes vosaltres. Esperem el programa la setmana que ve.
Recordeu que tindrem, si tot va bé i el satèl·lit funciona, una entrevista amb
José María Murià, exactament. Esperem que totes les altres coses que surtin també us interessin. Fins la setmana que ve.
A reveure, us esperem a totes i a tots.
A reveure.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!